Detingut l'expríncep Andreu del Regne Unit. El cas del pederasta Jeffrey Epstein esquitxa la monarquia britànica. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La policia britànica ha confirmat la detenció per un delicte de mala conducta en càrrec públic. Sospiten que Andreu podria haver facilitat informació confidencial a Jeffrey Epstein, Natàlia Ramon.
Aquesta detenció és la primera arran dels papers del pederasta nord-americà que van fent evident una xarxa internacional amb molts tentacles que va esquitxant moltes esferes de poder, fins ara gairebé totes a Europa.
Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
Hola, bon dia. Just el dia del seu 66è aniversari, Andreu Mountbatten-Windsor està en custòdia policial per un possible delicte de mala conducta en càrrec públic. La policia britànica vol investigar si va passar informació potencialment confidencial al pederasta nord-americà Jeffrey Epstein, mentre el germà petit del rei era enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional.
De seguida ampliem aquesta notícia. Mentrestant, aquí a Catalunya, els pressupostos de la Generalitat per l'any 2026 s'encarrilen. El PSC i els comuns signen l'acord definitiu després de desencallar el pacte per limitar la compra especulativa d'habitatges que no permet la compra de pisos en zones tensionades que no siguin per ús habitual. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
Si els anomenats fons voltors ho tindran més difícil per fer negoci amb l'habitatge, els grans tenidors només podran comprar edificis sencers per llogar els pisos aplicant els topalls de preus. Els petits propietaris podran comprar un pis per viure-hi habitualment com a única segona residència per a un familiar i també el podran llogar, això sí, amb el límit de preu fixat. Jéssica Albiach és la líder dels comuns.
És un dia històric perquè Catalunya es converteix en la primera comunitat de l'Estat en prohibir la compra especulativa d'habitatge.
Doncs després de l'acord definitiu amb els comuns, ara el PSC treballa amb Esquerra per aconseguir també el seu suport.
La negociació amb Esquerra, l'altre soci prioritari de Salvador Illa, també avança. Ja tenen un acord polític per crear un consorci que obligarà a executar les inversions de l'Estat de Catalunya. I ara també negocien alguns serrells. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
Creiem que és un bon instrument que ens ha d'ajudar, doncs això, doncs que l'Estat compleixi amb les inversions pactades, proposades, no només que compleixi, sinó que puguem decidir conjuntament quines són les inversions prioritàries. En aquest sentit, jo crec que hi ha un acord polític perquè això sigui una realitat.
D'altra banda, i tal com s'esperava, acaba sense acord la primera reunió entre els sindicats de mestres i professors i el Departament d'Educació.
I amb posicions encara allunyades, el Departament ha presentat la seva proposta, que els sindicats consideren clarament insuficient, però veuen possibilitats de millora.
Departament d'Educació, Mar Riera.
Segons els sindicats, el Departament ha reconegut que la proposta inicial és millorable i els ha emplaçat a noves reunions la setmana que ve. Creuen que la mobilització de la setmana passada ha estat clau i mantenen les protestes la setmana de vaga per mitjans de març.
I de tornada a l'exterior, els Estats Units diuen estar preparats per atacar l'Iran. Només s'espera la decisió del president Donald Trump.
La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, no ha volgut posar data, però ha insistit que Washington evitarà, sigui com sigui, que Teheran fabriqui armes nuclears.
Hi ha moltes raons i arguments que podríem esgrimir per atacar l'Iran, i seria molt assenyat que l'Iran arribés a un acord amb el president Trump i aquesta administració.
I en temps de cultura mirarem com està el català a l'entorn digital. Sembla que la salut de la llengua és prou bona allà, però encara falten avaluacions.
Per això, Accent Obert, l'entitat que vetlla pel català al món digital, també sotmetrà la intel·ligència artificial als exàmens que han de superar la ciutadania, com ara les proves de l'ESO, la selectivitat o les proves PISA. Genís Roca és el president d'Accent Obert.
Nosaltres hem de poder objectivar si el català de Gemini és millor o pitjor que el de ChatGPT i si progressa adequadament o empitjora.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Durant el Catalunya migdia podríem tenir un or català als Jocs Olímpics d'hivern.
A partir d'un quart de 3, Oriol Cardona disputa la final de la prova de sprint d'esquí de muntanya. S'ha classificat per la final fa una hora i mitja i ara és un dels grans favorits per endur-se la medalla d'or. Ho seguirem aquí al Catalunya migdia. El Barça femení s'estrenarà a l'Spotify Camp Nou i jugarà els quarts de final de la Champions amb el Madrid el 2 d'abril i avui comença la Copa de Bàsquet. El primer partit jugarà València la Penya. A partir de les 6 ja el podreu seguir a la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix no ens consten incidències més enllà d'intensitat. De moment intermitent a les dues rondes de Barcelona, entre Vallcarca i Horta a la Ronda de Dalt i a Zona Franca a la Litoral. Sí que avui, però per les ventades, hem de destacar la prohibició de camions de circular per l'AP7 entre Cambrils i Amposta. I ara mateix tenim retenció, intensitat intermitent a les vies alternatives. L'N340 entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar i a l'A7 a l'Hospitalet de l'Infant.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim pendents del vent?
Sí, seguim pendents del vent aquesta tarda, de fet aquesta nit i demà al matí, a meitat sud de Catalunya, sobretot aquesta tarda i punts al Pirineu, i de matinada i demà al matí sobretot, doncs especialment terç nord de Catalunya i no tant a la meitat sud de Catalunya. És l'últim dia d'aquestes ventades, o les últimes hores entre avui i demà al matí. Demà al matí fins que no arribi el sol de dissabte i diumenge, i també demà a la tarda, tindrem bastants núvols. Aquesta tarda amb una mica de neu al Pirineu més occidental. I la promesa del sol, com dèiem, arriba dissabte i diumenge, amb vents força encalmats, fred a les nits, això sí, però bo bonança diurna.
Molt bé, doncs es confirma el que ja ens vas anunciar el dilluns, per tant, pot posar una medalla. Gràcies, Francesc, bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. La policia britànica ha detingut l'expríncep Andreu pels seus vincles amb Jeffrey Epstein. L'escàndol per la seva relació amb el pederasta nord-americà havia escalat a les últimes setmanes amb noves revelacions que el farien responsable de compartir amb Epstein informació confidencial. Amb l'arrest d'avui, se l'acusa de mala conducta en càrrec públic. És la primera detenció en el cas, més enllà del propi Epstein i la seva col·laboradora. A l'expríncep Andreu ja li van retirar, de fet, l'any passat, tots els privilegis. La crisi en la família reial britànica s'ha tornat a agreujar ara amb l'arrest i el rei Carles ha defensat que la justícia ha de fer el seu curs. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. La policia britànica té sota custòdia Andreu Mountbatten Windsor perquè sospita que va tenir mala conducta en càrrec públic, un delicte que aquí a Anglaterra pot comportar elevades penes de presó. La detenció del germà petit del rei Carles III ha tingut lloc a la seva residència, on de fet es va mudar fa poques setmanes després que les seves vinculacions amb el cas del pederasta nord-americà Jeffrey Epstein es fessin molt evidents. La policia britànica ha fet escorcolls en aquesta nova residència que Andreu té a unes 3 hores al nord de Londres. L'expríncep sempre ha negat que actués malament, però la policia havia indicat que estaven avaluant informació que Andreu Mountbatten Windsor havia passat informació potencialment confidencial a Jeffrey Epstein durant el seu temps com a enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional. Això va ser entre el 2001 i el 2011. De fet, el grup Antimonàrquic Republic va denunciar a la policia que Mountbatten Windsor va passar informes a Epstein després dels viatges oficials a Singapur, al Vietnam i d'altres països. El fill de la reina pot estar detingut un màxim de 96 hores, però el més habitual és que en el termini de 12 a 24 hores la policia el posi a disposició d'un jutge o l'alliberin.
L'expríncep Andreu és el personatge públic de més projecció a qui s'ha vinculat reiteradament amb aquest cas Epstein. Les seves afirmacions que el coneixia poc o que va trencar la relació amb ell o que mai va tenir contacte amb les noies de la seva xarxa de pederàstia s'han anat desmuntant amb proves documentals. Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia.
El cercle, de fet, s'ha anat tancant des de fa anys i a poc va anar perdent tots els seus privilegis reials.
Sí, ja en temps de la seva mare, la reina Elisabet, la casa reial el va anar desposseint de títols i assignacions. Però anem a l'origen. Tot va començar amb una denúncia de Virginia Giuffre, una de les víctimes d'Epstein, que va assegurar que l'aleshores príncep va abusar d'ella 3 vegades al voltant de l'any 2000. En una famosa entrevista al programa Newsnight de la BBC fa 6 anys, Andrew va negar fins i tot conèixer-la.
I have no recollection of ever meeting this lady.
Però, de fet, existeix una foto de l'expríncep amb aquesta noia, Virginia Giuffre, que en el moment dels suposats abusos tenia 17 anys. La denúncia es va tancar amb un acord extrajudicial per una quantitat que mai es va fer pública i Virginia Giuffre es va acabar suïcidant l'any passat. Andrew també va negar que fossin molt amics amb Epstein.
it would be a considerable stretch to say that he was a very, very close friend.
Malgrat que s'intercanviaven correus contínuament, fins i tot quan Epstein era a la presó, i malgrat que està demostrat que Andrew va ser el convidat d'honor del pederasta a festes i també a les seves residències, inclosa la seva illa privada.
I a banda de l'expríncep Andrew, algú més ha caigut per aquest cas Epstein?
No en el sentit... No han detingut a ningú, però anem a una mica explicar com està la cosa. L'última tongada de documents que va fer públic el Departament de Justícia dels Estats Units a finals de gener ha esquitxat, de fet, polítics i personalitats d'arreu del món. Sobretot han demostrat que Epstein tenia una xarxa molt extensa de contactes i una enorme capacitat per congregar al seu voltant persones prominents. De moment, dimissions i investigacions es circumscriuen a Europa, tot i que el mateix president dels Estats Units, Donald Trump, apareix centenars de vegades citat als papers Epstein. De moment no s'ha demostrat res. I, de fet, els Clinton, també molt citats als papers Epstein, declaren la setmana que ve al Congrés sobre aquest tema. Aquí a Europa ha dimitit l'exambaixador del Regne Unit a Washington com a membre de la Cambra dels Lords, Peter Mandelson, i s'investiga un exprimer ministre suec, noruec, un home de negocis prominent de França i un assessor d'Eslovàquia, entre d'altres.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem amb aquest cas. Ara, però, venim aquí, a Catalunya. I és que el president Salvador Illa i Jéssica Albiach, la líder dels comuns, han firmat aquest migdia l'acord que garanteix el vot dels comuns als pressupostos després de desencallar l'escull principal de les negociacions, una nova regulació de la compra d'habitatges per aturar l'especulació immobiliària. L'aplicació de la normativa quedarà en mans, això sí, dels municipis. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán.
Bon dia. Els que vulguin fer negoci amb l'habitatge ho tindran més difícil a partir d'ara. Els grans tenidors, els propietaris que tenen més de 5 habitatges, només podran comprar un pis nou per a residència habitual o bé un edifici sencer sempre que es llogui respectant els topalls de preus. Els petits propietaris també podran comprar un pis per a viure-hi habitualment com a única segona residència o per cedir-lo a familiars. També el podran llogar amb els topalls, això sí. La líder parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat d'acord històric pel fet que Catalunya és capdavantera a l'Estat en la prohibició de les compres especulatives.
Ningú podrà comprar per especular. No podem impedir que compren. El que sí que podem condicionar és a què va destinat aquest habitatge. I aquesta és la clau de la reforma que fem.
El govern considera l'acord amb els comuns com un primer pas per tenir els pressupostos que el país necessita. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, també n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Va en la línia d'assegurar que les compres vagin vinculades a un ús residencial o un lloguer assequible. A través de l'urbanisme, a través del planejament, de caràcter temporal i acotat geogràficament a les zones tensionades.
Aquestes zones tensionades són uns 270 municipis on viu el 90% de la població del país. Per implantar aquesta nova regulació del mercat es modificarà al Parlament la llei d'urbanisme. Es vol fer abans de l'estiu, però cada ajuntament tindrà després l'última paraula perquè haurà d'aprovar planejaments urbanístics.
Tot això pel que fa a l'habitatge, però aquest acord de pressupostos entre el govern i els comuns, Jordi, té altres capítols a banda de l'habitatge.
Sí, com hem anat explicant aquests dies, també hi haurà més ajudes, en aquest cas pel lloguer, fins a arribar als 300 milions d'euros. El pressupost en habitatge s'elevarà, atenció, fins als 1.250 milions aquest any. També hi haurà 100.000 beques menjador en 2 anys, un pla de 30 milions d'euros per combatre el sensellarisme i 21 milions d'euros que els comuns han acordat amb el govern per reforçar les línies de busos interurbans en ple caos a Rodalies. En salut, l'acord de pressupostos blinda que els criteris que han de seguir els CAPs sobre la durada de les baixes mèdiques siguin estrictament professionals i no econòmics.
El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha marcat distàncies amb aquest acord que avui han tancat el govern i els comuns. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat el president Salvador Illa d'estar lligat de mans i peus a les polítiques dels comuns.
El govern socialista està absolutament supeditat als comuns, que recordem-ho, tenen només 6 diputats aquí al Parlament de Catalunya, però que en canvi, malauradament, marquen doncs, totes les polítiques del nostre país. No? És evident que el que es pretén per part del govern del president Illa és exportar aquest model Colau de Barcelona a tot el país.
Vergés ha assegurat que el model de país que defensen els comuns està a les antípodes del que proposa Junts per Catalunya. També han estat crítics amb aquest acord el sindicat de llogateres. Critica l'acord del govern amb els governs per limitar la compra especulativa, rebaixa la proposta inicial amb què van estar treballant en el grup d'experts que els ha assessorat. És una norma plena de forats, diu el sindicat de llogateres, que complicarà el que havia de ser l'objectiu, que la població que ara exclou el mercat accedeixi a un habitatge, Sara Riera.
Massa excepcions que allunyen Catalunya del model dels Països Baixos al qual es va comprometre el govern. El debat va començar amb la idea de limitar la compra d'habitatge per viure-hi, per segona residència o per cedir-lo a un familiar i, finalment, s'ha obert també a permetre comprar per llogar. Fins a 5 pisos podran comprar els petits propietaris si els lloguen. Per als grans inversors, ara ho dèiem, es manté que puguin comprar un edifici si els pisos els destinen a lloguer habitual, però el sindicat lamenta que la norma no contempla cap mecanisme per evitar que al cap d'un temps de comprar-lo l'inversor se'l pugui revendre i, per tant, fer-ne negoci. Pel sindicat, el problema més important de tots, tanmateix, és que deixa en mans dels ajuntaments l'aprovació definitiva d'aquesta mesura i també el control i la inspecció dels usos que la gent estigui donant a l'habitatge. Carme Arcarazo, portaveu.
No és una llei que entrarà en vigor i s'aplicarà a tot Catalunya el dia següent, sinó que s'haurà d'anar ajuntament per aprovar-la, això d'una banda, i d'altra banda per vetllar pel seu compliment.
És fàcil, doncs, que calguin planificacions urbanístiques noves als 271 municipis declarats zona tensionada. Per cert, que des de la Cambra de la Propietat de Barcelona han respost que la majoria de les operacions de compra ja les fan els petits propietaris i que no calien regulacions per als grans tenidors, que només representen el 15%, han dit.
En tot cas, el govern ja té el sí dels comuns pels pressupostos, però encara li falta per poder-los aprovar el suport de l'altre soci prioritari, Esquerra Republicana. De moment, les negociacions amb el partit d'Oriol Junqueras encara no han començat, però el camí es comença a aplanar. Els governs català i espanyol i Esquerra es reuniran aquesta tarda per tancar el consorci exigit pels republicans per executar les inversions de l'Estat a Catalunya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El Consorci d'Inversions està a punt de desencallar-se. Falten només alguns serrells tècnics, però encara queda per desbloquejar una carpeta clau, sense la qual Esquerra no s'asseurà a negociar els pressupostos, que Catalunya pugui recaptar tot l'IRPF. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha insistit que sense això no hi haurà pressupostos, però ha celebrat que finalment tiri endavant el Consorci per assegurar que s'executen totes les inversions de l'Estat a Catalunya.
Creiem que és un bon instrument que ens ha de ajudar, doncs això, doncs que l'Estat compleixi amb les inversions pactades, proposades, no només que compleixi, sinó que puguem decidir conjuntament quines són les inversions prioritàries. En aquest sentit, jo crec que hi ha un acord polític perquè això sigui una realitat.
La intenció del govern és tenir aprovats els pressupostos del 2026 abans de Setmana Santa, però tot plegat es podria endarrerir perquè cal almenys un mes i mig per tramitar els comptes al Parlament.
Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per millorar les condicions laborals dels docents ha acabat sense acord, però amb la cita de noves trobades la setmana que ve. Els sindicats asseguren que el govern ja pensa en una nova oferta que millori la que van presentar ahir, i avui, de fet, els sindicats, que no ha seduït gens els representants dels treballadors. Departament d'Educació, Marc Riera.
Bon dia. Una proposta del tot insuficient i fins i tot indignant, segons els sindicats, que asseguren que després de 2 hores i mitja de reunió, el Departament ha reconegut que la proposta econòmica és molt millorable i els ha emplaçat a una nova trobada la setmana que ve. Esther Vila és la portaveu de Comissions Obreres.
Hem dit que així no, que això és insuficient, que ens hem de seure a negociar. I ells el que ens han transmès és que, d'alguna manera, han reconegut que aquesta proposta és insuficient i, per tant, ens han emplaçat per poder parlar de salaris, per poder parlar d'inclusiva, de baixada de ràtios.
Des de l'USTEC, Yolanda Segura rebutja que la proposta de millora laboral pels docents estigui condicionada als pressupostos.
No acceptarem que estigui supeditat als pressupostos perquè, home, això seria un acte de fe i nosaltres som bastant aconfessionals. Així que, si s'han pogut fer propostes a altres col·lectius de millores de condicions laborals i, entre elles, millores salarials, que no han estat condicionades als pressupostos, entenem que per nosaltres hauria de ser en la mateixa línia.
Tot i la negociació, el col·lectiu docent manté les mobilitzacions de moment i ja prepara una vaga d'una setmana del 16 al 20 de març que acabarà amb una gran manifestació, diuen, a Barcelona.
No ens hem equivocat de sintonia. D'aquí a 20 minuts arribaran els esports, però tenim última hora i molt positiva per l'esport català als Jocs Olímpics de Milà Cortina. Marta García, bon dia.
Bon dia, Òscar. Tan positiva com una medalla d'or olímpica
La que ha aconseguit ara mateix...
Però espera, Marta, que no funciona bé el micròfon, per tant, posa't en aquest d'aquí.
Ja, mira, que era un dia històric i no...
Dia històric perquè no funcionés el micròfon.
Continua sent històric, perquè, com dèiem, or olímpic d'Oriol Cardona en esta prova d'esprint, d'esquí de muntanya, és històric perquè és la primera vegada que aquest esport debuta en els Jocs Olímpics i Oriol Cardona, doble campió mundial, nombrosos títols de la Copa del Món, en el seu primer intent aconsegueix l'or olímpic de Banyoles, 31 anys, ja és campió olímpic en una final on, per cert, el bergadà Ot Ferrer ha aconseguit el diploma en la cinquena posició.
Doncs Oriol Cardona, català, ha aconseguit la medalla d'or en aquests Jocs Olímpics de Milà a Cortina. Una magnífica notícia que ampliarem al tram esportiu del Catalunya migdia. De moment, però, tenim aquest flash, aquesta notícia d'última hora s'està produint. Encara ara Oriol Cardona està celebrant-ho a la línia d'arribada d'aquesta prova, d'aquest sprint d'esquí de muntanya. Oriol Cardona, or olímpic. Ara passen 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 polzades de 1.199 a 579 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de 1.449 euros a 1.399,90. I les ulleres Ray-Ban Meta de primera generació amb un 25% de descompte. Són les ofertes límit només fins al 22 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Passen 7 minuts d'un quart de 3. Els Estats Units estan preparats per atacar l'Iran aquest mateix cap de setmana, segons que publiquen mitjans nord-americans com la CNN o el diari The New York Times. Asseguren que el gruix de la flota naval i aèria ja està desplegada, la majoria al Golf Pèrsic, pendent de l'ordre de Donald Trump. Rússia ha fet una crida a la contenció i a no desaprofitar la via diplomàtica que s'acaba d'obrir, Eva Pineda.
El Kremlin assegura que les maniobres militars que fa avui amb l'Iran al Golf d'Oman ja estaven previstes i no busquen una escalada amb els Estats Units. Tot el contrari, segons el portaveu presidencial Dmitri Peskov.
Estem presenciant una escalada de tensió sense precedents a la regió. Tot i això, confiem que els mitjans polítics i diplomàtics s'imposin per trobar una solució.
Moscou es refereix a la segona tanda de converses nuclears entre Washington i Teheran que es van fer dimarts a Ginebra amb l'únic compromís de continuar. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, no posa terminis a un atac, però insisteix que faran el que calgui perquè l'Iran no tingui la bomba atòmica.
Hi ha moltes raons i arguments que podríem esgrimir per atacar l'Iran i seria molt assenyat que l'Iran arribés a un acord amb el president Trump i aquesta administració.
A tot això, el primer ministre polonès Donald Tusk ha fet una crida urgent a evacuar els seus conciutadans de la República Islàmica.
D'aquí unes poques desenes d'hores, la possibilitat d'evacuar serà impossible. Sisplau, preneu-vos-ho seriosament. Marxeu de l'Iran immediatament i absteniu-vos de viatjar viatjar a aquest país, ja que ningú podrà garantir l'evacuació quan esclati el conflicte.
Segons el New York Times, Israel també es prepara per ajudar els Estats Units en l'atac contra l'Iran, com va fer en la Guerra dels 12 dies el juny passat.
I mentrestant tenim la primera gran reunió aquesta tarda de la Junta de Pau, l'organisme creat per Donald Trump per substituir, o si més no per fer la competència, a les Nacions Unides. La nova institució, amb seu a la capital nord-americana, tractarà qüestions com ara la reconstrucció de Gaza. 7 governs europeus s'han apartat d'un projecte en què Trump busca fidelitzar els aliats. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Tot plegat és de recent creació. Tot just va néixer durant i, evidentment, al marge de l'última edició del Fòrum Econòmic de Davos, a Suïssa, el mes passat. Al capdavant de la Junta per la Pau hi ha Donald Trump com a president vitalici. Fins ara ha aconseguit l'adhesió de 35 països, entre els quals hi figuren productors de petroli com els Emirats Àrabs, Qatar, Aràbia Saudita i Kuwait. També s'hi han afegit Israel, el Pakistan i Turquia. Des de la Unió Europea només hi són Bulgària i Hongria. La resta han rebutjat la invitació, si bé la Comissió Europea hi ha enviat la comissària per la Mediterrània com a observadora, cosa que també han fet Itàlia, Romania i Grècia per la seva banda. Al capdamunt de l'agenda hi figura l'anunci d'un paquet d'ajuda humanitària i per la reconstrucció de Gaza, xifrat en 5.000 milions de dòlars. Però la xifra de l'ONU, l'organisme que suposadament la Junta per la Pau de Trump vol desmantellar, és molt diferent. Segons les Nacions Unides, caldrien 70.000 milions de dòlars per reconstruir Gaza.
I mentrestant, l'ONU i diversos líders mundials han avisat avui del risc que la intel·ligència artificial quedi només en mans d'una part del planeta, Jordi Baró.
Són crides que han fet a la cimera global sobre la intel·ligència artificial que es fa a Nova Delhi, on el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha defensat la creació d'un fons global de 2.500 milions per garantir que la tecnologia es desenvolupa en tots els països per igual.
El futur de la intel·ligència artificial no pot estar decidit per un grapat de països o deixar dos capricis d'uns quants multimilionaris. La intel·ligència artificial ha de pertànyer a tothom.
En una línia similar s'ha expressat el president espanyol Pedro Sánchez, el president del Brasil i el primer ministre de l'Índia. El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha anul·lat en l'últim moment la seva intervenció a la cimera de Nova Delhi amb el rerefons de la seva relació amb el cas Epstein.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Si vols que la teva empresa creixi, és clau trobar bones condicions. T'explico un cas real. L'empresa Bazzi, que es dedica a la fabricació de dispositius de control de maquinària agrícola industrial, ha construït una nova nau a Torreferrera. Ho ha fet gràcies al préstec Eurocrèdit de l'Institut Català de Finances. És un préstec de fins a 10 milions d'euros a 15 anys, a partir de l'Euribor més el 0,25%. L'Eurocrèdit està cofinançat per la Unió Europea. En tens més informació i tots els detalls a icf.com.
Catalunya migdia. 3 minuts i seran 2:15. Ja ens deia el Francesc Mauri quan començàvem que avui encara farà vent. De fet, es manté activat en fase d'alerta el pla Ventcat per aquestes fortes ratxes de vent en moltes comarques del sud del país i del Pirineu i el Prepirineu, que poden superar els 100 km per hora. Fins a la una d'aquest migdia, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut prop de 200 trucades, la majoria de municipis del barcelonès, Miquel Jarque.
Sí, i els bombers de la Generalitat han fet un centenar de sortides relacionades amb el vent, també des de primera hora del matí, i la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa al trànsit, està prohibida la circulació de camions de gran tonatge i vehicles amb remolc incloses les caravanes per la P7 entre Cambrils i Amposta. I pel que fa a la resta de vies de la demarcació, els vehicles pesants han de circular per la dreta a 80 km per hora. Tot i això, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta anar més enllà en les restriccions.
No té un nivell de perill tan elevat com tenia els que vam tenir la setmana passada. El que podem esperar són aquestes ratxes que es poden produir en el territori. El nivell de perill, sobretot a la zona més del Baix Camp, de l'Alt Camp, del Tarragonès, està en 4 de 6. És un nivell elevat, però no arriba a nivells tan extrems com vam tenir la setmana passada.
I una novetat, precisament en aquesta zona de la demarcació de Tarragona, els agents rurals s'activen avui a nivell 2 del Pla Alfa de parar el risc d'incendi forestal a 64 municipis.
Més coses. Els pacients amb càncer de pròstata amb metàstasi tenen una nova opció de tractament quan ha fallat la resta. Per primera vegada a Catalunya, l'Hospital Germans Trias de Badalona i l'Hospital del Mar de Barcelona han començat a tractar amb un nou fàrmac radioactiu aquests pacients i, segons els assajos fets prèviament, allargaria un 38% la supervivència, Mònica Mas.
Sí, es tracta de l'Eutesi 177, un fàrmac molt innovador que es va aprovar al gener i que aconsegueix destruir les cèl·lules responsables del càncer de pròstata. Ho explica a Catalunya Ràdio la doctora Virginia Vallejo, metge responsable nuclear de l'Hospital Germans Trias.
Exerceix la seva acció antitumoral fixant-se a la membrana de les cèl·lules tumorals. El que realitza és una radiació de tipus beta que el que fa és trencar les cadenes del DNA de l'interior de la cèl·lula, de manera que al final produeix la mort cel·lular.
El fàrmac s'administra per via endovenosa en 6 sessions durant 9 mesos i els efectes secundaris són molt ben tolerats.
I avui també hem sabut d'un altre avenç, en aquest cas, en càncer de mama.
Sí, investigadors de la farmacèutica BioNTech han provat amb èxit una vacuna contra el càncer de mama, el del més mal pronòstic, és el triple negatiu. En un assaig amb 14 pacients sense metàstasi han comprovat que la vacuna d'ARN missatger, les mateixes que es van fer servir contra la Covid, generaven una forta resposta immunitària contra el càncer i duradora en el temps. De fet, 10 de les participants en l'estudi estan lliures de malaltia després de més de 5 anys. Es tracta d'una vacuna terapèutica i personalitzada. Ho explica també a Catalunya Ràdio Rafael Villanueva de l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO.
Lo interessant d'aquest estudi és la factibilitat de crear vacunes individualitzades per cada tumor, agafar el tumor de la pacient i generar una vacuna individual per cada tumor.
Abans de poder fer arribar la vacuna a tothom, cal fer més estudis amb moltes més pacients.
Atenció a aquesta notícia. A Girona busquen una atracció de fira que pesa més de 40.000 quilos i que algú ha robat del lloc on estava aparcada, en un polígon industrial dels Afores. Sospiten que se l'han endut fora del país, Fèlix Martín.
És una de les atraccions que no falla en cap festa major, la del Salta Martí, una estructura central, en aquest cas amb una granota al mig, que gira i amb uns braços metàl·lics que pugen i baixen. El propietari la tenia damunt d'un remolc sense la part davantera del camió i ha desaparegut. És en José Dos Anjos i se'n fa creus.
Nosotros somos feriantes de toda la vida. Desde mi abuelo llevamos por lo menos 50 años en la feria y esto nunca nos ha sucedido. El año pasado hicimos una reforma. Es que ni lo estrené, esa atracción, como quien dice.
El president de l'Associació de Firaires de Girona, Ramon Bogó, creu que se l'han endut a l'estranger, perquè si la munten aquí seria molt fàcil d'identificar, i ja en dona una pista.
Amb les càmeres el han vist que passava la Jonquera. Impossible que no la muntem aquí a Catalunya i no, vull dir, en seguida diré'n que aquest saltamontes segur.
L'atracció de 42 tones de pes se l'han endut sense una part de les peces que eren en un altre remolc.
I d'un robatori surrealista a un altre. Investiguen el robatori a cops de pedra d'una quinzena d'aixetes de les fonts públiques de Montblanc, a la Conca de Barberà. L'Ajuntament lamenta la pèrdua patrimonial que això suposa perquè hi ha fonts emblemàtiques que han quedat molt afectades. Tarragona, Ricard Buigas.
Els lladres han sostret en una nit 15 aixetes de coure, des de la font que hi ha a l'ermita de Sant Josep fins a l'emblemàtica font major construïda a finals del segle XVIII, ubicada al nucli antic. En aquest cas, han fet malbé les cares de lleó esculpides per on brollava l'aigua. El regidor d'Aigües de Montblanc, Pepe Ardila, ha explicat a 3Cat Info que els lladres han deixat molt malmeses totes les fonts.
Les han tret a cops de pedra, d'aquesta manera ens ha acabat tota la rosca dintre, i ara això vol dir que haurem de fer una obra per treure aquelles rosques. Jo no sé el benefici que poden haver tret ells, però nosaltres el cost serà bastant elevat.
L'alerta l'han donat uns veïns quan han vist que rajava aigua de les fonts perquè no hi havia aixetes. Aigües de Montblanc han tancat les vàlvules per tallar el subministrament. No es podrà recuperar fins que les fonts estiguin reparades. La policia local ha emès un informe amb tots els detalls del robatori. L'Ajuntament també ha traslladat la denúncia als Mossos d'Esquadra perquè investiguin els fets.
I el lluç europeu, el que mengem, és cada vegada més petit. L'escalfament de l'aigua del mar està reduint la mida d'aquest peix, dels lluços, i també els càlculs de l'Institut Espanyol d'Oceanografia d'aquí a finals de segle haurà perdut entre 4 i 9 centímetres més. Montse Poblet.
La reducció de la mida del lluç dependrà de quan s'escalfi l'oceà i, per tant, de si continuem emetent gasos d'efecte hivernacle o si els frenem. En l'escenari més optimista, el d'un escalfament d'escalfament de l'aigua per sota d'un grau, la reducció d'aquí a finals de segle seria de 4 centímetres. Si s'arriba als 2 graus, els lluços en podrien perdre 9. David Nachón és el màxim responsable d'aquesta recerca, que s'ha fet estudiant l'evolució de la mida del lluç de l'Atlàntic i del Mediterrani en els últims 100 anys.
Quanta més temperatura va haver, menor va ser la talla de les merluzes quan maduren. O sea, van a ser merluzes més pequeñas.
Com més petits són els lluços, menys ous ponen i, per tant, segurament hi haurà una reducció de la població d'aquest peix que els científics recomanen tenir en compte quan es fixin les quotes pesqueres. L'escalfament de l'aigua de mar, que l'any passat va situar la temperatura mitjana a prop dels 21 graus, és un fenomen derivat del canvi climàtic que també està generant migracions de peixos com la caballa buscant aigües més fredes i avançaments de les temporades de reproducció, com ja li ha passat al sorell.
Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El Barça campió de la Copa.
Arriba el cap de setmana més esperat.
Arriba la competició més intensa.
I el Tot Gira, no ens la perdrem.
Segueix la Copa de Bàsquet a Catalunya Ràdio.
Tripa. Dijous i divendres, els quarts de final al canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
I dissabte i diumenge, les semifinals i la gran final, el Tot Gira.
Avui, a partir de 6:15, València-Penya.
Viu l'emoció de la Copa, el Tot Gira.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2:15... Accent obert, l'entitat que defensa i promou la llengua catalana en l'àmbit digital, posarà a prova el català de la intel·ligència artificial. Malgrat que el diagnòstic que n'han fet confirma que la salut del català a l'entorn digital actualment no és preocupant, asseguren que no s'ha de baixar la guàrdia. Per això, la sotmetran als exàmens oficials de la nostra llengua. Barcelona, Òscar Callau.
Accent obert, l'entitat sorgida de l'antiga Fundació.cat, ha presentat avui un diagnòstic sobre la llengua internet que conclou que la seva salut és prou bona, malgrat la davallada de l'ús social. La ràpida evolució de la tecnologia, però, exigeix no abaixar la guàrdia i per això s'han proposat posar a prova les diferents intel·ligències artificials. Sentim Genís Roca, president d'Accent obert.
Roca, el Clot, el ChatGPT, etc., ja se'ls fan molts exàmens i a vegades es diuen ja passaria l'examen d'accés a un MBA, per exemple. Nosaltres li podríem passar l'examen que es fa aquí a la selectivitat, exàmens de nivell de català, exàmens d'accés a un col·legiat, etc. Es posar això en rutina.
Un dels riscos que ja han identificat a Accent obert és que la IA aparentment parli català, però en realitat es limiti a traduir automàticament.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya inaugura l'exposició Recuperado del Enemigo, els dipòsits del franquisme al MNAC. És una mostra que explica com desenes d'obres d'art van arribar al museu després de passar pels dipòsits franquistes creats al final de la Guerra Civil.
Durant el règim es va crear el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional per gestionar les obres salvaguardades durant la guerra. Un procés que, segons els investigadors, responia també a la voluntat de construir un relat propi sobre la protecció franquista del patrimoni. En realitat és que les obres republicanes no van ser recuperades, sinó transferides. La mostra presenta 135 peces i posa el focus no només en les obres, sinó també en el seu revers, etiquetes, segells i marques, amb la inscripció Recuperado del Enemigo, un element clau en la narrativa franquista. Gemma Domènech, comissària de l'exposició.
Diria que és una exposició arriscada i és potser una exposició insòlita, perquè el que veurem són els reversos. No veurem la cara A, veurem la cara B de les obres.
Des de l'organització expliquen que no han estat triades aquestes obres per ideologia o per qualitat artística, sinó per la història i les ferides en aquestes obres. Moltes de les peces no van ser reclamades pels seus propietaris, sovint per la immensa burocràcia o falta de documentació, i van acabar cedides a museus com ara l'actual MNAC. La mostra es podrà visitar fins al 28 de juny.
I ara un llibre, perquè l'autor de El Mentalista torna en solitari. Henrik Fechius, que va escriure a quatre mans aquesta saga del mentalista de gran èxit al costat de Camilla Läckberg, publica ara El sacrifici, un thriller on precisament la memòria i la banda fosca dels records són els temes centrals de la trama. L'autor ha revelat a Catalunya Ràdio que fa servir les seves habilitats com a mentalista per manipular el lector, Montse Camps.
Sí, Fechius, mentalista reconegut, admet que implanta pensaments al lector per fer-li creure que ha llegit el que en realitat no ha escrit.
I want to suggest things.
M'agrada suggerir. Deixo entreveure coses, implanto pensaments en el lector que ni tan sols sap que li estic fent això. Recordeu l'escena amb els claus que se li claven al genoll? Doncs això no ho diu enlloc. Clar, jo no us dic ni què passarà ni després us dic si ha passat o no, però tots teníeu clar que sí que havia passat. És que les vostres fantasies són molt més horribles i molt més violentes que el que jo hagi pogut escriure.
El sacrifici té com a protagonista un home que no recorda els primers 12 anys de la seva vida i parla de la capacitat que té cada persona de manipular el relat del seu passat.
Tendim a pensar que la memòria és com un àlbum de fotos, fas la foto, l'enganxes a l'àlbum i quan te la vas mirant, doncs allò serà el mateix i t'abocarà el mateix. No és veritat, perquè recordar, el fet de recordar, canvia.
L'obra publicada en català per Columna i en castellà per Planeta és el primer llibre d'una nova saga que es titula Memento.
I una cosa més abans dels esports, i aquesta medalla d'or d'Oriol Cardona als Jocs Olímpics d'hivern, que de seguida ampliarem, però, com deia, una cosa més. Perquè el cantautor i roquer argentí Ariel Rot repassa 50 anys de carrera aquest vespre al Casino L'Aliança del Poble Nou de Barcelona dins del festival Barnasants. El concert inclourà els èxits amb els grups Tequila i Los Rodríguez i també cançons de la seva llarga carrera en solitari, Marta Vives.
Ariel Eduardo Rotenberg arriba a l'estat espanyol l'any 1976, fa 5 dècades, fugint amb la seva família de la dictadura argentina. Les seves cançons amb Tequila van triomfar de seguida en aquell país en plena transició política fins que la banda es va dissoldre el 1983. Als 90 vindria una altra etapa més eclèctica i poètica amb Los Rodríguez i des d'aleshores porta 3 dècades dedicat plenament als seus projectes en solitari. Una carrera que ha passat del punk al rock a l'ànima de cantautor.
Por un lado está mi instrumento de cuna, que es la guitarra, pero por otro lado, en un momento de mi vida también me convertí en un compositor, en un cantautor, se diría incluso, por lo cual me siento muy contento de tocar en el Barnasants, que es justamente un festival de canción de autor.
Ariel Rot recull el seu llegat al disc En Vivo Mucho Mejor, amb temes en directe de totes les seves etapes creatives, que és el que presenta aquest vespre al Casino de l'Aliança.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ho hem explicat fa 20 minuts en directe al Catalunya migdia. Or històric per Catalunya en uns Jocs Olímpics d'hivern.
Oriol Cardona ha guanyat l'or olímpic i ha complert tots els pronòstics que el donaven com a gran favorit. És un dia important per l'esport català perquè, com dèiem, or històric de Catalunya en uns Jocs d'hivern.
Era olímpico, sí, tú. Mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Esto es increíble, o sea, tenía unas ganas de sacármelo de encima ya. Ha ido bien, perfectísimo. La carrera ha salido todo bien y me encontraba súper bien. Y al llegar a meta, ha sido una sensación sin palabras.
Doncs aquestes eren les primeres reaccions, les primeres paraules d'Oriol Cardona després de Marta García haver-se convertit en el nou campió olímpic de la prova d'esprint d'esquí de muntanya.
És la primera medalla d'or per a un esportista d'ací i no l'ha guanyat cap altre que Oriol Cardona, de Banyoles, 31 anys, avui, 19 de febrer de 2026, ha aconseguit l'or olímpic en la que ha sigut també la primera vegada que se disputa este esport en uns Jocs Olímpics, perquè debutava ací en el programa de Mila Cortina d'Ampezzo. Un Oriol Cardona, que ha dominat la final. No ha tingut rival avui. Diu que tenia, ara sentíem en els micròfons de Teledeporte, dir que tenia ganes de treure-se'l ja de damunt.
Sí.
Però escolta, és que ho ha bordat com sempre. Com és habitual en ell, ha anat de menys a més. Ha transicionat molt bé en els tres moments. Ha començat a marcar ja distància després de la primera transició, que és quan canvien els esquís, se'ls trauen i comencen a pujar el que seria l'ascens per les escales. Aquí ha començat ja a marcar terreny i ja no ha deixat aquesta primera posició en un descens que ja l'ha encarat ell tot sol. No ha tingut rival Oriol Cardona, que seguia explicant quina sensació t'han tingut avui.
Ha salido todo bien y me encontraba súper bien. Y al llegar a meta, fue, ha sido una sensación sin palabras. Sí, sí, han sido carreras muy rápidas. Correr aquí es duro por la presión, los nervios. No estamos acostumbrados a todo esto y a mí personalmente me ha dado un punch increíble.
Un punx que l'ha portat fins a l'or olímpic. Tota la seva família està a Bormio, que és on s'ha disputat esta prova, on s'ha disputat, vaja, esta prova d'esprint d'esquí de muntanya. I, òbviament, Oriol Cardona, que ja és doble campió mundial, que té nombrosos títols en la Copa del Món i que ja té la medalla olímpica, doncs ha volgut recordar a tanta i tanta gent que té al darrere ajudant-lo amb un nom ben especial.
A Kilian, lo mismo, que muchísimas gracias por estar, por acompañarme y que bueno, tanto él y a todos los que están detrás, es que hay muchísima, muchísima gente, que mil gracias a todos.
Digo a Kilian, pensa seguint en Kilian, que és Kilian Jornet.
Kilian Jornet, efectivament, al final estem parlant d'esquí de muntanya, els esquiadors de muntanya durant l'estiu, que no hi ha neu, doncs fan curses de muntanya, tot queda una miqueta en casa, el Kilian Jornet ha sigut un dels... Oriol Cardona va començar en tot això, perquè son pare és un dels pioners d'esquí. Per aquí, però clar, hi ha altres referents, com per exemple Kilian Jornet, i avui li ha volgut dedicar. Però, Laia, és que l'alegria és doble avui, i el dia és important perquè hi havia un altre català en aquesta final que ha aconseguit un diploma olímpic. Cinquena posició, Dot Ferrer, el berguedà, que també ha firmat la seva primera final olímpica i que ha aconseguit esta cinquena posició amb un diploma olímpic, i la Maria Costa, l'esquiadora de Santpedor, s'ha quedat, no ha pogut classificar-se per a la final, però ha disputat també avui unes semifinals en esquí de muntanya.
Doncs Oriol Cardona, or olímpic als Jocs d'hivern. Si ara parlàvem d'aquesta relació amb Kilian Jornet i de com s'havien entrenat junts, si voleu encara saber i veure més detalls d'aquesta relació, recordeu que hi ha un documental a la plataforma 3CAT on explica perfectament aquesta preparació que ha tingut Oriol Cardona al costat de Kilian Jornet per arribar fins a la prova que avui estem explicant, aquest or olímpic que ha aconseguit. Ara encara està doncs, tota la cerimònia de premis. Durant el dia d'avui a Catalunya Ràdio sentirem el gran protagonista Oriol Cardona i també la seva família, que ho està vivint amb molta emoció. Altres coses del dia, per això, d'aquesta jornada?
La veritat és que això ens ha col·lapsat tant que hem tingut ulls només per Oriol Cardona, però òbviament és un dia important en els jocs perquè, apunteu l'agenda, se reparteixen medalles en l'esprint per equips de la combinada nòrdica, salts acrobàtics d'estil lliure masculins i el partit pel bronze en la competició femenina d'hoquei gel Suïssa-Suècia i, sobretot, el partit per l'or olímpic que disputaran més tard Estats Units i Canadà.
Doncs canviem ara radicalment de tema, deixem els esports d'hivern, la neu, l'alegria de l'or olímpic i anem a una altra competició que comença avui, que és la Copa ACB de bàsquet a València. El Barça i la Penya són els dos equips catalans que la disputen i avui mateix entra en competició la Penya i Ernest Macià i el Tot Costa vam tenir un protagonista de luxe.
Doncs sí, Ricky Rubio, en el que va ser probablement una de les entrevistes més profundes que hem sentit els últims mesos d'en Ricky. No només vam parlar de Copa, no només vam parlar de bàsquet, sinó que Ricky Rubio es va obrir en canal i ens va explicar doncs, com aquesta segona etapa li està anant molt millor que la primera etapa amb la samarreta del Barça després del seu retorn a NBA i explica exactament els motius.
Jo crec que no estava equilibrat tot el que jo hagués volgut. Crec que l'ego va tornar abans que la persona, no? I aquesta és una de les coses que... No m'arrepenteixo, perquè és una de les coses que em va fer parar realment per pensar i tenir els frenos suficients com perquè no volgués tornar fins que realment estigués recuperat i, si no, fins aquí arribava, no?
Això és el que deia ahir Ricky Rubio. Alguna cosa més que vulguis destacar d'aquesta entrevista, Ernest? Doncs l'Ernest no el tenim, però sí que podem sentir un fragment més de Ricky Rubio.
Ara mateix la fita que tenim és passar aquest partit de quarts de final contra el València, no? Pensar més enllà que això, cometríem un error.
Doncs aquest València-Penya juga avui a les 6 de la tarda i podreu seguir la transmissió d'aquest partit a la transmissió que farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Seguim parlant d'aquesta Copa, d'aquesta competició. L'altre equip català que disputa aquesta Copa, ja ho deia més al Barça, que Oriol Rodríguez arribarà avui a València.
Sí, bona tarda. El Barça arribarà aquesta tarda, ho ha de fer
cap a les 7 aproximadament. Ho farà en avió, així s'estalvia els problemes que hi ha de vent, sobretot a la zona del Baix Ebre, que avui bufa moltíssim el vent. Ha d'arribar al Barça cap a les 8 de vespre a València i a 3:15 traslladar-se a l'hotel. Aleshores allà parlarà un dels bases de l'equip, Juan i Marcos. És un dels bases que el Barça té sans, perquè l'altre, Satoransky, serà dubte fins a darrera hora. Vesely també té problemes físics i també serà dubte fins a darrera hora. I veurem si hi ha el miracle de la recuperació de Kevin Panther, que també es podria arribar a incorporar si acaba de superar els seus problemes físics. Per tant, el Barça arriba una miqueta en quadro aquí a la Copa i el demà tindrà un rival al qual no ha estat capaç de guanyar aquesta temporada. Lo camp de Múrcia, el Barça ha perdut els dos partits de Lliga contra el conjunt murcià, una pel blaugrana i l'altra tot just fa uns dies a Múrcia. Per tant, demà el Barça té aquest repte d'entrada a recuperar alguns dels homes que tenen problemes físics i dels altres a la tercera bala vençuda, a veure si és capaç de guanyar el conjunt de Múrcia i classificar-se per les semifinals, on l'esperaria o bé el Baskonia o bé el Tenerife sense Marcelinho Huertas, a no ser que també hi hagi un miracle i es pugui recuperar el jugador brasiler.
Del bàsquet al futbol, a la Champions femenina hi haurà clàssic als quarts de final i, a més, Ruth Vilà es jugarà en un escenari de luxe.
El nou Camp Nou. El Barça jugarà la tornada d'aquests quarts a l'estadi el dijous 2 d'abril a 6:45 de la tarda. Les entrades ja estan a la venda pels socis des d'avui. L'últim partit del femení al Camp Nou va ser a l'abril del 2023, en unes semifinals de la Champions contra el Chelsea, i ara jugaran contra el Madrid, que va eliminar el París ahir al play-off d'aquesta Champions. Les entrades pels que no siguin socis es començaran a vendre demà, també pels penyistes, i el preu va dels 25 als 80 euros. El partit d'anada serà la setmana abans a Madrid. I encara en clau del Barça femení, el club ha anunciat el fitxatge d'una jove promesa del futbol danès, Nicoline Nielsen. Té només 16 anys i és una davantera que s'incorporarà al futbol base a l'estiu. I el Barça masculí avui ha tornat a la feina, Ramon Salmurri, i poc a poc recupera jugadors.
Sí, ho fa després de dos dies de festa. Recordaràs que després de l'ensopegada en l'últim partit, Hansi Flick va comunicar que havia decidit donar festa als seus futbolistes perquè fessin un reset. Doncs aquest reset està fet i avui l'equip ha tornat als entrenaments amb Pedri i Marcus Rashford fent una part de l'entrenament amb el grup. En Pedri ja vas explicar l'altre dia que tornaria a jugar aquest cap de setmana. Rashford, veurem si recupera els seus problemes al genoll.
Ara amb la Ruth Vilà parlàvem d'aquest partit del femení que es jugarà al Camp Nou i precisament de l'estadi i dels abonaments. Avui el club ha fet una comunicació, una novetat.
Sí, ha comunicat que un cop disposi de l'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona de la fase UC de l'Spotify Camp Nou, corresponent al Gol Nord, el club destinarà el 100% als socis i sòcies abonats l'increment d'aforament previst en aquesta nova etapa d'obertura progressiva de l'estadi, que arribarà fins als 60.000 espectadors. Seran unes 14.000 localitats més per socis entre un preu entre 160 i 264 euros. A tot això, el Club Blaugrana vol fer una prova pilot amb els grups d'animació el dia de l'Atlètic de Madrid, no a la zona de la graderia d'animació, sinó en una altra ubicació de l'estadi.
I informacions al voltant ja de les eleccions. El 15 de març s'ha conegut ja l'horari del partit d'aquell cap de setmana.
I cau precisament en el dia de les eleccions, el diumenge, dia 15, a 4:45 de la tarda. Ara bé, és un horari provisional, a expenses de com quedi definida els horaris de la Lliga de Campions, però a hores d'ara podem dir que les eleccions al Barça se celebrarien en dia de partit.
I en la cursa preelectoral o en precampanya apareix, podríem dir, el primer nom de fitxatge?
Sí, comencen a sortir els primers noms i en aquest cas ha estat Xavier Vilajoana el primer a treure un nom, en aquest cas, el del davanter del Bayern de Múnich, Harry Kane.
La Masia sempre ha estat la meva prioritat. Sempre dic que el primer que hem de fer és dotar la nostra base dels recursos necessaris i donar-li la primera oportunitat, fer el que diem la prova del cotó. Només quan no tinguem el talent a casa, el Barça ha de ser capaç de sortir al mercat i atraure el millor talent, com Harry Kane, un jugador associatiu, amb talent i golejador, i estem treballant-hi.
Doncs seguim parlant de futbol. A la Champions masculina, el Newcastle, a més del PSG, es perfilen clarament com un dels dos possibles rivals del Barça als play-off dels vuitens de final de la Champions. Ahir els anglesos, Marcos García, van fer un pas de gegant per passar la repesca.
Sí, gairebé definitiu. Golejada 1-6 al camp del Karabakh i van deixar gairebé, com dius, sentenciada aquesta sèrie. Per al Newcastle, recordeu, el PSG també va guanyar, en aquest cas, 2-3 a Mònaco. Això va ser dimarts. A banda de la golejada del Newcastle, ahir, també a l'anada de la repesca, Bruges 3, Atlètic de Madrid 3, Bodo Glimt 3, Inter de Milà 1 i Olympiacos 0, Bayer de Leverkusen 2.
Avui és el torn pels partits d'anar dels setzents a final de l'Europa League i de la Conference.
A l'Europa League, PAOK Salònica Celta de Vigo a 3:15, també avui, també a aquella hora, Celtic de Glasgow Stuttgart a les 9, Fenerbahçe Nottingham Forest.
Doncs farem ara una pausa i després.
Van començar un grup temible, però el Barça una vegada més ha demostrat que està competent.
El Barça en vol als quarts de final de la Champions i per la via directa.
Catalunya migdia. Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona jornada per al Barça d'handbol i el de futbol sala, que avancen a la Champions i a la Copa, respectivament, Jan Ortuzar.
El d'handbol s'ha classificat per als quarts de final després de vèncer per 27-35 a la pista del Pic Seget hongarès. Els 9 gols d'Aleix Gómez sense rec cap xut i els 8 de Domen Makuç van ser clau per endur-se el maig. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, ha acabat molt satisfet.
El juego en defensa en ataque del primer tiempo ha sido apabullante, ¿no? Muy satisfecho porque ha salido todo como hemos preparado el partido. Solo hemos tenido un fallo en defensa que no hemos hecho lo que teníamos que hacer en todo el de esto. Lo que pasa que, claro, el rival también juega, ¿no? Y mete goles, ¿no? Pero muy satisfecho.
El líder del grup, el Magdeburg, també va guanyar. Però el jugador del Barça, Ludovic Fàbregas, no amaga les ganes de l'equip d'enxampar-los a la taula de classificació.
De seguir jugando bien, de crecer como equipo todo lo que se pueda y entonces intentar pues acabar primeros, pero bueno, ya tenemos una parte de trabajo hecho y podemos estar satisfechos.
Pel que fa al futbol sala, els blaugranes es van imposar al camp del Pozo Murcia per 1-7 i accedeixen així a la Final Four de la Copa del Rei. El porter aranyenc, Didac Plana, destacava la classificació després de 2 anys consecutius caient a quarts.
No podíem deixar escapar l'oportunitat de tornar a ser en una fase final i jo crec que hem vingut molt mentalitzats del que havíem de fer i des del principi pues, hem vist un Barça pues, que ha vingut a deixar les coses clares.
El jugador més destacat va ser el barceloní Eric Martel, que va anotar un hat-trick.
I en atletisme, Abdesamad Koukelfen està firmant un any, inici d'any més que positiu després del bronze a la Copa d'Europa de cross per clubs. Ara s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres en ruta, Carles Vila.
Ha estat la seva primera participació en aquesta cursa, on a més de la medalla d'or també va aconseguir un nou rècord d'Espanya. L'atleta reusenc reconeix que va ser una victòria complicada amb un circuit molt pla però amb molt de vent i una molt bona participació.
Podia fer més 10K en ruta i bueno, aquesta vida està entrava dins dels plans, com vaig comentar, perquè era a nivell de club i tal, i els hi tenia... I, bueno, i la veritat que per mi, pues, bueno, la primera medalla com a campió d'Espanya de 10K ruta i a més d'això, Bueno, vaig fer el rècord de campionat. Teníem uns rivals bastant importants, com que tenia el rècord català de 10K, el rècord d'Espanya de 10K, i bueno, la veritat que va ser una cursa... Bueno, va estar molt bé.
Ugolfem va aconseguir també el segon lloc per equips amb el seu club, el Vicky Futs Atlètics de Valladolid.
I el Barça fa un pas endavant en la investigació de lesions a l'esport d'elit. Un estudi del club amb el Clínic IDIVAPS analitza com l'estil de vida i la pressió competitiva poden afectar els futbolistes i el risc de lesions. Maria Sassena.
L'estudi s'ha fet durant 3 temporades amb mostres de sang de 74 futbolistes, tant del primer equip masculí com del femení, en què s'ha analitzat la seva epigenètica. L'objectiu, com explica el doctor Rodas, metge del Barça, és identificar patrons biològics que ajudin a entendre per què alguns jugadors tenen més risc de lesió que d'altres i així millorar la prevenció abans que el problema aparegui.
El que estem buscant és tot tipus d'informació que ens pugui permetre valorar la susceptibilitat dels nostres jugadors a patir lesions. I això va des de l'epigenètica, la genètica, a tot el que nosaltres sabem dels nostres jugadors.
Entre els resultats també destaca l'anàlisi del rellotge biològic, que permet veure com d'envellit està el cos d'un jugador més enllà de la seva edat real. Els investigadors han observat que en el futbol d'elit la pressió i l'exigència poden accelerar aquest envelliment biològic i, per tant, influir en el risc de lesió. Totes les dades es guarden dins del club i a la llarga permetran crear perfils o avatars dels jugadors per personalitzar entrenaments i estratègies de prevenció.
I què ha passat amb Paula Badosa, Marcos?
Doncs que no competirà tampoc al torneig de Mèrida, a Mèxic, per problemes físics. La de Bagú, que dimarts va retirar-se a l'Obert de Dubai després de perdre primer set contra l'ucraïnesa Svitolina en partit de segona ronda, avui ha comunicat a les seves xarxes que no competirà a Mèxic. Badosa acumula 38 abandonaments en aquest torneig a terres mexicanes. Comença dissabte i es disputa fins a l'1 de març.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui amb aquesta notícia, Oriol Cardona, or històric olímpic als Jocs d'hivern a la prova d'esprint d'esquí de muntanya. El sentirem a Catalunya Ràdio a partir de les 7 al Tot Costa. I a la tarda a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga també parlaran amb una persona molt especial per Oriol Cardona. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.